Jornada 2 del debat de política general marcada pels cara a cara entre el president Illa i els portaveus de la resta de partits.
Si no és capaç de defensar un petit increment del sostre de despesa, com serà capaç de defensar el finançament singular o el compliment de les inversions de l'Estat en Catalunya?
Sense concrecions en finançament, i ja li avanço, no hi haurà ni tan sols converses sobre pressupostos.
El meu nord amb aquest tema és que es compleixi l'acord. I quan convingui aixecar el to, clar que l'aixecarem. Per complir el que hem signat amb vostès, perquè és bo per Catalunya.
Si posa solucions o no, o com a mínim comença a caminar per solucions o no, a la crisi d'accés a l'habitatge, i per què passarà amb Rodalies?
Nos preocupa mucho, señor Illa, su pretensión de copiar algunas de las peores cosas del nacionalismo.
El model de vostès és el de tallar i retallar. Tallar els llaços entre territoris i retallar els serveis públics. El model nostre és el de reforçar i blindar.
Per més ciment, per més avions, sense oblidar-nos de les ruletes del Hard Rock i, com dèiem, receptes sociovergents de sempre.
No veig que facin això on governen, que és a Berga i a Girona. Per cert, a Girona amb Junts per Catalunya.
De seguida repassarem el més rellevant d'aquesta jornada llarga al Parlament de Catalunya.
Catalunya nit.
I al Congrés, situació curiosa. El PP havia demanat la compareixença de Pedro Sánchez per parlar de migració, però quan ha arribat el moment, Feijóo tenia interès a parlar d'ETA.
Un momento, señor Núñez Feijóo. La comparecencia que ha pedido su grupo parlamentario sobre inmigración y en base al artículo 102 del reglamento, todos tenemos que aplicarnos el reglamento.
El presidente habló sin límite de tiempo sobre la dignidad de las personas que entran en España. Yo tengo derecho a hablar de la dignidad de los españoles asesinados por ETA.
Entre picabaralles, però també s'ha acabat parlant de migració, un debat que darrerament s'ha centrat molt també en els menors migrants no acompanyats i més que en com acollir-los, en com distribuir-los entre les comunitats autònomes, i la sensació que ens queda és que rarament es fa l'exercici empàtic de posar-se en la pell d'aquests nois. Avui n'entrevistarem un, aquí al Catalunya Nit, el Mamadou Lamine, i podríem lligar això que estem dient amb l'última novel·la d'una de les escriptores més reputades.
It's about the history of radical movements of working class people.
És la britànica Zadie Smith, que és a Barcelona i la podrem escoltar també aquí al Catalunya Nit. També connectarem amb els Estats Units, poques hores abans que hi arribi l'huracà Milton. Hi ha molta preocupació pel mal que es pronostica que causarà. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Informació, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, promet que el nou finançament tindrà concreció en els pressupostos. Això després que Esquerra, un dels socis d'investidura, l'ha advertit que si no hi ha avenços en aquesta matèria no hi haurà legislatura. Junts demana a Illa que planti cara a Pedro Sánchez, però el president ha deixat clar que la confrontació no és la seva aposta. Anem cap al Parlament. Jordi Corbalán, bona nit.
Hola, bona nit.
El president Jordi ha tingut un to conciliador amb els republicans en la segona jornada del debat de política general.
Sí, conscient del paper decisiu d'Esquerra a la legislatura catalana i a l'espanyola, el president s'ha compromès a posar fil a l'agulla per materialitzar l'acord sobre finançament. El líder parlamentari del republicans, Josep Maria Jové, l'havia advertit que sense avenços en finançament no hi haurà pressupostos ni legislatura.
Sense concrecions en finançament, ja li avanço, no hi haurà ni tan sols converses sobre pressupostos. I tothom sap que les legislatures avancen amb concrecions i pressupostos.
Les concrecions en el finançament amb el pressupost serà així, ja ho dic. Ho tinc perfectament assumit i en aquesta vinya estem treballant.
Junts, de qui penja la majoria per sostenir Pedro Sánchez a la Moncloa, ha ofert al president Illa mà estesa amb la condició que es planti a Madrid per defensar que s'aixequi el sostre de dèficit per Catalunya. El president ha replicat a l'oferiment d'Albert Batet en un to escèptic.
Si vostè, president, es fa respectar, l'ajudarem. Compti amb Junts. L'ajudarem en l'exigència. El que no sabem és si vostè hi està disposat o no. Vostè plantarà cara davant Madrid, president?
Junts per Catalunya, el grup que vostè representa, quin camí seguirà? El camí de desestabilitzar, el camí de burxar o el camí de la política útil? Miro els antecedents recents i no puc fer bons pronòstics.
Els comuns, socis d'investidura d'Illa, li fan confiança, però l'avisen que el govern es juga a la legislatura amb l'habitatge i rodalies.
I què han dit la resta de grup, Jordi?
Doncs el Partit Popular i Vox han coincidit a acusar Illa de fer el joc a l'independentisme. Sentim el popular Alejandro Fernández.
Nos preocupa mucho, señor Illa, su pretensión de copiar algunas de las peores cosas del nacionalismo. Si se le discute a usted, se está discutiendo la convivencia, la concordia, el diálogo y Cataluña.
La cupaire Laia Estrada, en canvi, ha retret al president Illa que apliqui la recepta sociovergent de sempre. El president del Parlament, Josep Rull, ha posat en pràctica la nova estratègia política de no tallar les intervencions dels representants de l'extrema dreta per no donar-los més protagonisme.
Gràcies, Jordi.
Adéu-siau, bona nit.
El bloc d'investidura, PSC, Esquerra Republicana i Comuns porten demà a votació en el debat de política general resolucions que defensen el finançament singular per a Catalunya. En canvi, Junts es desmarca del concepte i apostarà per un model de concert econòmic. En habitatge hi ha coincidència en la necessitat de regular els lloguers de temporada i per habitacions, però Junts va més enllà i proposa abaixar la fiscalitat amb condicions als propietaris. Ens ho explica el Martí Ferrero. Bona nit.
Hola, bona nit.
Martí, el primer capítol del finançament, PSC i Esquerra, van per un cantó i, pel que dèiem ara, Junts sembla que per un altre.
Sí, socialistes i republicans porten a votació, això sí, per separat, la literalitat de l'acord d'investidura. Utilitzen el concepte de finançament singular, defensen que l'esforç de solidaritat no faci perdre posicions a Catalunya en el rànquing de renda per habitant i reforçar l'Agència Tributària Catalana per garantir que la Generalitat ja gestionarà el 100% de l'IRPF l'any 2026. En canvi, els de Carles Puigdemont parlen de concert econòmic, però amb una quota de solidaritat que sigui decidida des de Catalunya. A l'altre extrem, el PP, que demana que la reforma del finançament es negociï multilateralment amb totes les autonomies.
Ahir es va parlar molt, i avui també, d'habitatge, que sembla el tema estrella. Quines propostes es votaran demà?
El PSC recull els anuncis de Salvador Illa durant el debat d'incrementar l'oferta d'habitatge protegit i la creació d'una reserva pública de solars. Sobre l'aspecte més polèmic, la regulació dels lloguers de temporada i per habitacions, per protegir els llogaters dels preus abusius de la vivenda, els socialistes proposen desplegar la legislació estatal, mentre que Junts i Esquerra volen fer-ho amb la legislació catalana. En el cas de Junts, amb una proposta que es desmarca de la resta, demana bonificacions fiscals pels propietaris que no apugin el lloguer per sobre del 30% del preu de referència. I parlant de fiscalitat, els comuns reclamen apujar com a mínim un 50% l'impost al turisme.
I tot i que se'n parla menys, finalment l'independentisme tornarà a presentar resolucions a favor de l'autodeterminació.
Sí, malgrat haver perdut la majoria absoluta de la cambra, però ho farà per separat. La proposta de Junts recordarà que el Parlament ha votat fins a 24 vegades a favor del dret d'autodeterminació, per evidenciar que Esquerra ha investit un president que no reconeix aquest dret. Tanmateix, les resolucions dels republicans tornaran a reivindicar el referèndum d'independència. Junts també insta la Generalitat a emprendre accions legals contra els jutges espanyols que es neguin a aplicar la llei d'amnistia. El PSC defensa el diàleg per resoldre el conflicte polític. La CUP només hi veu solució a través d'una negociació internacional i de la ruptura democràtica amb l'Estat.
Gràcies, fins demà, Martí.
Adéu, bona nit.
Si haguéssim de dir quin ha estat el tema de moment estrella d'aquest debat, d'aquests dos dies de debat de política general, diríem, sens dubte, l'habitatge. Els socis d'investidura de Salvador Illa han tret pit del compromís assumit pel president de la Generalitat de construir 50.000 habitatges socials des d'ara fins a l'any 2030, mentre que l'oposició li ha retret que no és una proposta original, Rafael de Ribot.
Doncs el portaveu de Junts, Albert Batet, en concret, li ha recordat a Salvador Illa que l'expresident Montilla ja va prometre el mateix.
El PSC és el partit de les promeses sense complir. Els seus assessors haurien de mirar les promeses que el seu antecessor com a president havia fet aquí a la Palau de la Generalitat de Catalunya. Ja, a l'anunci d'ahir ja va fer el Montilla l'any 2017, president.
Va ser, Rafel, una promesa incomplerta?
Doncs mira, hem anat a consultar les dades que ofereix la mateixa Generalitat i entre els anys 2007 i 2010, els 4 anys del govern Montilla, es van aixecar 36.000 pisos de titularitat pública a Catalunya. Recordem-ho, va ser l'època de la bombolla immobiliària, de l'auge generalitzat de la construcció residencial i a partir d'aleshores s'ha anat desinflant aquesta construcció per la crisi financera.
Molt bé. Dèiem 50.000 pisos el 2030, és a dir, en 6 anys. Què caldria fer perquè això fos així?
Doncs mira, el primer que caldria fer és multiplicar gairebé per 4 el ritme de construcció dels últims 6 anys, durant els quals s'han edificat 12.900 habitatges públics. Els constructors també demanen que es compleixin els compromisos d'oferir més sòl i més recursos i de reduir la burocràcia. Xavier Vilajoana és el president de l'Associació de Promotors.
No val només en dir-ho, no? Al final hi ha molta gestió, molta feina. Òbviament, la col·laboració público-privada, que hem defensat també sempre, és importantíssima. Òbviament, hi ha molts dels aspectes a l'hora de construir habitatges que depenen de l'administració. Els promotors, al final, són professionals.
Doncs d'aquests aspectes se'n pensa parlar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que es reunirà en els propers dies amb constructors i arquitectes. Amb qui s'ha començat ja la roda de contactes és amb el món municipal. Avui s'ha entrevistat amb el president de la Federació de Municipis, David Bote, que assegura que s'han posat a treballar.
Primera cosa és trobar el sol. Jo crec que la primera col·laboració entre el departament i el món municipal és la cerca i la identificació clara de quin és aquest sol, en quines circumstàncies està, i per això des de minut 1 ens posem a treballar.
També Paneque té previst trobar-se amb l'Associació Catalana de Municipis i dimarts que ve al Consell Executiu es concretaran alguns dels compromisos anunciats pel president Illa en matèria d'habitatge i el calendari que comportarà.
Doncs afegim-hi un apunt relacionat amb això, i és que hi ha hagut un nou revés a la llei catalana antidesnonaments, ara per envair competències estatals.
Així ho ha determinat el Tribunal Constitucional, que ha acceptat parcialment un recurs del Partit Popular. En concret, ha anul·lat diversos articles que obligaven a oferir lloguer social a famílies vulnerables en comptes d'iniciar els processos judicials per fer-los fora, o l'obligació també de renovar aquest tipus de contracte, entre altres punts. Des de l'APA, el grup impulsor de la llei, titllen la sentència d'antisocial, però avancen que continuaran lluitant. Demanen màxima implicació dels governs català i espanyol. Sentim el seu portaveu, Juanjo Ramon.
La veiem que hi haurà més desnonaments que mai, però com a alternativa tenim la pressió absoluta a les administracions, perquè tenen tota la responsabilitat i obligació a donar les solucions, com dictamina la mateixa llei que avui han recorregut.
Dos minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Les manifestacions valencianistes han tancat aquesta tarda la Diada del País Valencià, reivindicant la identitat i la llengua pròpies. La més multitudinària ha estat la de la Comissió 9 d'Octubre, que aquest any tenia com a lema Som País, Parlem Valencià. L'ha seguit des de València la Pepa Ferrer.
La manifestació del 9 d'octubre ha volgut reivindicar dos temes polèmics en les últimes setmanes. D'una banda, la denominació País Valencià, que el president Carlos Mazón va atacar fa uns dies. Anna s'ha manifestat avui.
Estan intentant borrar la denominació País Valencià i la llengua, el valencià, etc. Nosaltres estem així per a dir que això no va passar.
I d'altra, la llengua pròpia, denunciant que el govern del PP vol arraconar el valencià a les escoles i desprestigiar-lo. Josep Acosta és portaveu de la Comissió 9 d'Octubre.
No és just que tota aquesta tasca de redreçament lingüístic i cultural que s'ha dut a terme durant els últims 40 anys ara es veig amenaçada amb unes lleis hipòcrites.
Una diada on Carlos Mazón, en el seu discurs institucional, ha carregat contra el finançament singular de Catalunya, que considera insolidari.
Doncs fa molt poca estona que hem sabut que un grup de neonazis ha agredit un músic de la colla dels dolçainers Estrella Roja de Benimaclet un cop acabada la manifestació a València. Segons el diari, la veu del País Valencià l'han reconegut i l'han colpejat al cap i a les cames. El noi ha anat a l'hospital per a una inspecció mèdica i poder denunciar l'atac. I a Girona, polèmica per la petició que ha fet l'alcalde Lluc Salellas als agents de la policia municipal. Els demana que no portin l'uniforme quan participin en actes de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil per la seva actuació violenta durant el referèndum de l'1 d'octubre. Girona, Roger Santaló.
Salellas va fer la petició aquest dimarts per carta al cap de la policia municipal, que la va fer extensiva a tota la plantilla, justament el dia que la policia espanyola celebrava la seva diada a l'Auditori de Girona, quan s'acostumen a fer reconeixements a companys de professió. L'alcalde recorda que cap dels dos cossos policials ha demanat mai perdó pels fets de l'1 d'octubre, tot i el rebuig i indignació popular que va generar la seva violència contra els votants. Per això, Salellas defensa que els agents no portin l'uniforme si volen mantenir el respecte i la confiança dels gironins. L'oposició ja ha criticat la demanda. El PSC reclama respecte per la policia municipal i que l'Ajuntament els proporcioni els recursos necessaris per treballar, en comptes de fer-los peticions absurdes. El regidor del PP, Jaume Barall, per la seva banda, diu que la carta és una vergonya i una coacció als agents per obligar la policia a compartir les fòbies personals de Salellas.
I el PP continua esforçant-se per expulsar-se responsabilitats en la reforma que reduirà el temps de presó d'alguns presos d'ETA. Avui ha convertit un ple dedicat a la immigració en una sessió plena de retrets cap a un executiu al qual demanen que aturi la reforma. Mentrestant, Sánchez fa sang de les contradiccions dels populars. Madrid, Jordi Brascó.
No ha escatimat el PP en la seva posada en escena fotografies de polítics socialistes assassinats per ETA o la germana de Miguel Ángel Blanco apareixent a la cambra en plena intervenció de Pedro Sánchez. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha hagut de recordar a Feijó que avui es venia a debatre un altre assumpte.
Un momento, señor Núñez Feijó. La comparecencia que ha pedido su grupo parlamentario sobre inmigración y en base al artículo 102 del reglamento, todos tenemos que aplicarnos el reglamento.
El presidente habló sin límite de tiempo sobre la dignidad de las personas que entran en España. Yo tengo derecho a hablar de la dignidad de los españoles asesinados por ETA.
Els populars donen ara 5 dies al govern espanyol per recollir cable, un cop de timó que ha estat aprofitat per Pedro Sánchez i per Gabriel Rufián, que han furgat en la ferida.
¿Por qué han cambiado de opinión? ¿Le han apretado, señor Feijo? ¿O es que su grupo es incluso más torpe de lo que parece?
El eslogan malvado de que te vote Chapote les ha vuelto, porque al final los que han votado a Chapote son ustedes.
S'ha parlat també sobre el que estava previst, immigració. Sánchez demanarà a Europa avançar a l'estiu del 2025 el pacte que obligarà a redistribuir els immigrants que arribin a Espanya entre els països membres.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Segur que ho heu notat una hora o altra, fa molt vent, doncs Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del pla Ventcat davant la previsió de fortes ventades també en les pròximes hores. Oriol Pujador.
Sí, el pla es va activar ahir. Des d'aleshores s'han fet més de 550 trucades al telèfon d'emergències per incidències vinculades al vent, cap de les quals de gravetat. Però només avui el 112 ha rebut més d'un centenar d'aquestes trucades. La majoria han estat de comarques del Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat. De fet, a la ciutat de Barcelona, sense anar més lluny, l'Ajuntament tancat parcs i jardins. La borrasca Kirk sí que ha provocat incidències importants en altres punts de l'estat. A Galícia, la pluja i les ratxes de vent, que han arribat a superar els 150 km per hora, han provocat més d'un miler de sortides dels bombers. Bona part del trànsit aeri al nord d'Espanya s'ha vist afectat pel vent i s'han hagut de desviar o bé cancel·lar alguns vols.
Doncs tot això els deuria semblar molt poca cosa ara mateix en algunes parts dels Estats Units, a la zona del Golf de Mèxic, perquè l'Agència Nord-Americana de Gestió d'Emergències adverteix que l'huracà Milton, que impactarà contra la costa oest de Florida cap a les 5 de la matinada, hora catalana, serà catastròfic i mortal, així ho diu. Una agència, per cert, esquitxada per la controvèrsia política atiada des del Partit Republicà, el de Donald Trump, que acusa el president Biden i la candidata demòcrata Kamala Harris de desviar fons de l'agència per satisfer les necessitats d'immigrants irregulars, diuen. Saludem en directe el nostre corresponsal avui a Reno, el tenim a l'estat de Nevada. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, l'agència d'emergències dibuixa un escenari, ara ho dèiem, realment esgarrifós, quan l'huracà toqui a terra d'aquí unes hores.
Sí,
perill gravíssim per la vida de les persones. Les autoritats, de fet, no estan estalviant paraules contundents per descriure el que literalment els ve a sobre. Escoltem Diane Criswell, que és la responsable de l'agència FEMA, la responsable d'emergències federal. This is a
massive storm. Aquest huracà massiu portarà ràfegues de vent catastròfiques i també inundacions i onades gegantines. Feu atenció a les autoritats locals. No ha de morir ningú a causa d'aquest huracà. Vull que la gent surti dels llocs de perill. Potser encara teniu temps.
S'espera que l'huracà toqui terra d'aquí poques hores. En els últims minuts hauria perdut una mica d'intensitat, això és bona notícia, i quan arribi a la costa podria caure a categoria 3, però la seva violència serà igualment devastadora, amb inundacions que poden arribar, atenció, als 2 metres d'aigua, amb pujades molt ràpides que això fan perillar la vida de les persones. Mentrestant, el govern mira de donar ajuda, en previsió, i també adverteix els que es vulguin aprofitar del moment per fer negoci, per apujar preus i guanyar encara més diners. La vicepresidenta Kamala Harris ha enviat aquest missatge.
Qualsevol companyia o persona que utilitzi aquesta crisi per aprofitar-se de gent desesperada que busca ajuda a través de frau il·legal o augment de preus ha de saber que vigilem aquests comportaments i exigirem responsabilitats a qui s'aprofiti dels consumidors.
Doncs esperem que sí, que aquest huracà vagi perdent intensitat conforme toqui terra. El que no perd intensitat, Francesc, és la capacitat de Donald Trump per buscar polèmica, fer política i campanya en qualsevol situació. Avui aquesta brega s'ha obert pas fins i tot davant d'aquest escenari tan inquietant per milions de ciutadans nord-americans.
Sí, de fet, diria que més que avui, ja fa uns quants dies que Donald Trump està fent servir aquest element per fer campanya. Estan esgotant totes les opcions. Recordem que les eleccions són d'aquí menys d'un mes i, per tant, qualsevol té més bo per portar-hi polèmica. Donald Trump el que està fent és assegurar que el govern està fent servir diners de les emergències per destinar-los a altres efectes. Migració, Ucraïna, el Líban. Això, que és mentida i que el govern ja ha desmentit, està arribant a ser desmentit fins i tot pels governs locals que reben aquestes ajudes i que confirmen que sí, que el govern federal, que el govern de Biden, està ajudant els estats. Fins i tot hem observat una cosa una mica estranya, que és el governador de Florida, Ron DeSantis, que habitualment se suma a aquestes teories de la conspiració i que, diguem-ne, que gaudeix ampliant-les, demanant a la població que no facin servir aquesta qüestió per divisió política, tot advertint que poden causar mal en un moment de tanta delicadesa. Però, en tot cas, certament, el Partit Republicà, sobretot Donald Trump i el seu entorn, està intentant deixar l'ombra del dubte sobre la gestió de Biden per intentar esgarrapar algun vot de cara aquí 3 setmanes.
Déu-n'hi-do. En fi, moltes gràcies, Francesc. Parlarem demà a veure quina situació tenim demà a aquesta hora, quan són les 10 i 22 minuts. Una abraçada.
Adéu, adéu.
Doncs de la destrucció que pot causar la naturalesa a la més frustrant, la que causen les guerres humanes. 400.000 palestins estan atrapats per l'operació israeliana que des de fa 5 dies es du a terme al nord de Gaza, segons una agència de les Nacions Unides. L'objectiu declarat és evitar el reagrupament de Hamas. En el punt de mira hi torna a haver els hospitals i en un d'ells hi ha hagut una matança. Albert Manyà, què ha passat?
Doncs que les forces israelianes han bombardejat el recinte d'un hospital de Jabalia on hi havia un campament de desplaçats. Almenys 15 han mort, segons la defensa civil de Gaza, molts a causa del foc. Els bombers que intentaven apagar-lo han denunciat que els soldats els hi han disparat. Altres centres sanitaris han estat evacuats i els pacients traslladats, com explicava aquest pediatre.
Aquests nadons prematurs estaven en incubadores a l'hospital Kamal Adwan. Ahir l'administració de l'hospital va ser informada que els pacients i els treballadors havien d'evacuar. Es va coordinar amb organismes internacionals i es van enviar els pacients aquí. En total vam rebre 6 nounats.
El balanç global de la guerra supera els 42.000 morts, segons les dades del govern de Gaza. I a Cisjordània, 4 palestins han mort a Nablus quan l'exèrcit ha disparat contra el vehicle en què anaven, segons la mitja lluna roja.
Mentrestant, el ministre de Defensa d'Israel assegura que la represàlia del seu país contra l'Iran serà letal, precisa i sorprenent. Ignasi Abad.
Ha estat un missatge realment del ministre Yoav Galant on ha parlat amb molta contundència.
Tal com hem fet en tots els altres fronts de guerra, qui ens ataqui rebrà i pagarà un preu. El nostre atac a l'Iran serà mortal, precís i sobretot sorprenent. No entendran què ha passat ni com ha passat. Només en veuran els resultats.
El més curiós de tot això és que aquestes declaracions s'han conegut poc després de la trucada que ha mantingut el primer ministre Netanyahu i Joe Biden, la primera conversa directa entre els dos mandataris des del mes d'agost, per tant, des d'abans de l'ofensiva israeliana contra el Líban. La portaveu de la Casa Blanca ha dit que l'entrevista ha estat productiva, però no ha donat massa detalls del contingut, però sí que ha volgut deixar clar que el president Biden no vol que el Líban tingui el nivell de devastació que hi ha hagut a Gaza, tal com amenaçava, i recordem, el primer ministre israelià.
No volem ni permetrem veure el Líban convertit en una nova Gaza. Això no ho volem.
I pel que fa als fronts de batalla del Líban, doncs hi ha hagut coets de Hezbollah avui llançats cap a Israel, que han causat la mort d'almenys dues persones, i els atacs israelians d'avui, el Líban ha matat almenys 22 persones, i dic almenys perquè abans de baixar cap aquí he vist que un altre teletip que deia que hi havia 5 morts més al Líban. Per tant, haurien estat 27 persones ja avui.
Molt bé, gràcies, Ignasi. Un any després dels atacs de Hamas contra Israel, la temuda expansió del conflicte és ja una realitat, ho estem veient aquests dies, i el professor Karim Magdisi, expert en política internacional, considera que el Pròxim Orient no està al límit d'una guerra regional, sinó que ja hi és de ple, i que el moment és extremadament perillós. Hi ha parlat l'Eva Pineda.
Karim Magdisi és professor associat de la Universitat Americana de Beirut. Viu i treballa al Líban, l'únic país fronterer d'Israel que escapa al seu control. Adverteix de la gravetat de la situació.
És un moment molt, molt perillós i crec que els israelians estan desesperats per una guerra regional i per arrossegar-hi els Estats Units, en particular contra l'Iran. Som en un punt d'inflexió i els resultats d'aquesta guerra tindran implicacions molt grans per als pròxims anys i probablement dècades.
Les aspiracions d'Israel sobre territori libanès no són noves. Segons Magdisi, ja les podem trobar al full de ruta del sionisme, el moviment sorgit al segle XIX per establir una pàtria jueva a Palestina.
Els últims 100 anys o més, els israelians han volgut controlar el sud del Líban. Hi ha documents que remunten a la Primera Guerra Mundial, quan la delegació sionista va intentar influir en la frontera entre el Líban i Palestina que negociaven britànics i francesos. Els sionistes van pressionar els britànics perquè situessin la frontera a l'altura del riu Litani, per Palestina, fins i tot quan no tenien l'estat d'Israel. Actualment els colons ja han anunciat la voluntat de recolonitzar parts del sud, però no crec que passi perquè no tenen prou força.
Què busca Israel amb aquesta escalada bèl·lica?
Dibuixar un nou ordre al Pròxim Orient. Això per Israel vol dir el final de qualsevol mena de resistència, de qualsevol. Bàsicament afablir totes les forces que els envolten i, per últim, derrotar els iranians i evitar que obtinguin qualsevol mena d'arma nuclear. Es tractaria d'imposar una mena d'ordre israelià que tindria el suport dels saudites.
Aquest nou ordre regional d'Israel no passaria per una ocupació llarga del sud del Líban, com va passar l'any 82. Segons Magdisi, l'objectiu és un altre, i només cal donar un cop d'ull als seus veïns.
Volen el sud del Líban totalment desmilitaritzat. Si mireu el Sinaí, a Egipte, veureu que està pràcticament desmilitaritzat. Els egipcis no poden enviar-hi tropes sense el permís israelià. Veureu els alts del Golan, de Síria, ocupats, i fins i tot annexionats i reconeguts pels Estats Units. Veureu Jordània, que és bàsicament un estat policial en nom dels israelians. Veureu Egipte, que és un estat policial que treballa per Israel a la frontera de Gaza. I per descomptat, si Jordània, que no està del tot ocupada, però hi ha les massacres dels colons, i veureu el genocidi de Gaza. Així és com Israel tracta els seus veïns.
En tot plegat, hi tenen un paper cabdal als Estats Units, que alimenten la maquinària militar israeliana. Només aquest any, el Congrés nord-americà ha aprovat vendre a Israel un paquet d'armament valorat en 20.000 milions de dòlars, inclosos 50 avions de combat F-15.
No hi hauria guerra sense el suport nord-americà. Hi hauria hagut un alto al foc a Gaza fa molt de temps. Hezbollah, els hutis del Iemen, els iraquians, els iranians, tots deien que la treva a Gaza ho hauria aturat tot a l'instant, immediatament. Tot això s'hauria pogut fer amb una sola trucada i alguna mena de pressió. El problema dels europeus és que són increïbles hipòcrites quan parlen d'Ucraïna i de l'agressió russa, i després es tomben i diuen que està bé que els israelians facin el que vulguin. És una presa de pèl al dret internacional i a les Nacions Unides.
Karim Magdisi ha passat per Barcelona dins del projecte Shape Dem del SIDOP, un projecte que replanteja les polítiques de la Unió Europea de suport a la democràcia.
ens plantarem a 11:15 passant pel Parlament Europeu, on hi ha hagut un acarament molt tens entre el president hongarès, Viktor Orbán, i la presidenta de la Comissió Europea a propòsit de la immigració i l'antisemitisme. Orbán ha denunciat la passivitat del vell continent en la matèria amb paraules dures que han provocat la reacció d'una majoria d'eurodiputats que l'han acusat d'impulsar una involució democràtica a Hongria. Brussel·les, Jordi Baró.
S'han complert les expectatives. La intervenció d'Orbán a Estrasburg ha generat un dels debats recents més tensos i una oposició fins ara no vista de la Comissió Europea. El primer ministre hongarès ha trobat sobretot hostilitat i escepticisme a l'Eurocambra, però també els aplaudiments de l'extrema dreta, reforçada en aquesta legislatura. Orbán s'ha presentat amb una crida a revolucionar la Unió Europea, refermant la línia dura anti-immigració, defensant els centres de detenció en països tercers i culpant així els migrants.
Els fets parlen per si mateixos. La migració il·legal a Europa ha provocat un augment de l'antisemitisme, la violència contra les dones i l'homofòbia. Et pot agradar o no, però aquests són els fets.
Von der Leyen ha estat molt dura en la rèplica en migració, però sobretot sobre Ucraïna, censurant en aquests termes la postura d'Hongria.
Encara hi ha gent que culpa d'aquesta guerra no l'invasor, sinó l'envaït. Per tant, els vull preguntar, culparien els hongaresos de la invasió soviètica de 1956?
El moment que il·lustra més gràficament el debat encès d'avui ha estat quan una part de l'hemicicle aplaudia Orbán mentre una altra cantava l'himne antifeixista Bella Ciao.
Catalunya nit.
Renfe ha anunciat alguns canvis per millorar el servei alternatiu pel tall de la línia entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Els abonaments de Rodalia serviran per utilitzar els trens regionals i també s'aplicaran mesures tècniques per reduir el temps dels trajectes entre Reus i Barcelona per Valls. Corresponsal al Baix Penedès i al Garraf, Montse Gené Riba, bona nit.
Hola, bona nit. A partir d'aquest dijous, qui tingui un bitllet o un abonament gratuït de Rodalies de Barcelona podrà utilitzar-los també en els trens regionals que surten de Sant Vicenç de Calders i van cap a Barcelona. L'objectiu és evitar la saturació que hi ha a l'R2 Sud entre Sant Vicenç i Vilanova i la Geltrú a les hores punta per anar i tornar de la feina o als estudis. Es vol evitar imatges com les dels últims dies amb trens a rebentar de gent i situacions angoixants pels usuaris a les estacions de Calafell, Cunit i Cubelles. L'altra mesura és entre Reus i Barcelona. Es limitaran les maniobres per acoplar i desenganxar vagons en els trens a l'estació de Reus i també s'evitarà l'encreuament de trens de 6 vagons a la plana Picamoixons per fer-ho més àgil. Es mantindran els trens de màxima capacitat a les primeres i les últimes hores del dia.
Passen 11:45. Aquests dies s'està fent al COI, al País Valencià, el primer judici per les morts d'avis a les residències de la tercera edat arran de la Covid. No es tracta d'un judici penal, per tant, ningú anirà a la presó, però sí que la sentència donarà per provats uns fets i, si atén la petició dels denunciants, se'ls indemnitzarà amb 2 milions d'euros. En aquesta residència de la cadena Domus Vi van morir 74 avis, més de la meitat dels residents. Allà hi tenim la millor persona per parlar de tot això, el COI, que és la Maria Núria Revella. Bona nit, Maria Núria.
Hola, bona nit.
Què ens pots explicar d'aquest judici, Maria Núria?
Doncs mira, que es fa en una sala petita on gairebé no hi ha públic. De fet, els periodistes no hi podem entrar. És el jutjat de primera instància instrucció número 3 de la ciutat i seguim el judici online, però no es pot difondre res, cap tall de veu ni res del que es digui dins de la sala. I encara tenim sort perquè la part demandada volia que tot fos a porta tancada, però el jutge no ho va admetre. S'ha optat en aquest cas per recórrer la via civil per evitar que s'arxivés el cas, i els familiars de les víctimes tenen l'esperança que tot el que va passar quedi escrit, com dèiem, en una sentència i es reconeguin la responsabilitat. Així ens ho ha explicat Josep Lluís García a la sortida de la sessió, que és portaveu dels familiars.
Lo que volíem era que es queda informació, que es queda a la llum tot allò que havia concurrit, com s'havia gestionat, perquè tinguérem 74 persones mortes, un total de 134. És a dir, estem parlant d'un 53% de percentatge de morts en residències, cosa que jo crec que a la resta d'Espanya no s'ha donat en cap de residència.
Durant aquests dies de vista, els fills de les víctimes han lamentat davant del jutge que no van poder ni acomiadar-se dels seus familiars i han criticat la direcció del centre per la falta d'informació. Un testimoni ha explicat que la darrera vegada que va poder veure la seva mare va ser a través d'una videoconferència, però la dona estava enllitada i sedada de manera que no van poder parlar. I li hem preguntat al Josep Lluís, doncs això, que com ho porta, com porta aquestes sessions?
Són sentiments molt encontrats, perquè estem sentint coses per un costat i per un altre. Bueno, pues estan eixint moltíssimes coses, sempre tenint en compte que qui valora al final, qui pren la decisió final, va ser un jutge. Ojalà, ojalà és que era la veritat.
Demà, si tot va com està previst, les dues parts presentaran les seves conclusions finals i quedarà vist per sentència.
A Catalunya, Maria Núria, no sé si també hi ha judicis previstos que poden anar en la mateixa direcció.
Doncs mira, aquí les coses van molt més a poc i entre altres coses perquè s'ha optat per la via penal. I de fet, molts casos es van denunciar a la Fiscalia o la Fiscalia va obrir diligències de manera ella mateixa d'ofici, doncs s'han arxivat, no hi havia prou proves directes, deien, i el fet que fos una pandèmia sense precedents i que no se sabia com actuar ni quines mesures s'havien de prendre va ser un dels arguments perquè no tiressin endavant moltes d'aquestes investigacions. De fet, fa molt pocs dies hi va haver l'arxivament d'un cas d'una residència, precisament, que és del mateix grup d'aquesta que estem parlant del COI. Era la residència de Premià de Mar, Can Amell, i allà hi va haver-hi 87 morts dels 230 residents. El fill d'una d'aquestes víctimes, Ramiro Berrocal, ha explicat a Catalunya Ràdio que la Fiscalia, un cop el cas ja estava a instrucció i ja havien declarat els investigats, va canviar i va dir que ja retirava els càrrecs.
Nosotros vamos a recurrir. Evidentemente están jugando con nuestro cansancio, tanto psíquico como monetariamente, ¿no? Porque para recurrir esto hace falta tener muchos recursos económicos. Domus Vi son fondos de inversión internacional que no les importa absolutamente nada a las personas, ¿no? Y de la mano está claro que van las instituciones. Con lo cual, bueno, vamos a luchar hasta donde podamos.
Ell el que deia és que se'n fa creus que la Fiscalia doncs, hagi retirat els càrrecs, perquè va ser la Fiscalia qui va presentar aquesta querella i només té una explicació que ha rebut una directriu política.
Tuvieron que intervenir la residencia a la fuerza con los Mossos, porque bueno, allí había, era la casa de los horrores, habían muertos que no se habían comunicado, había gente saturando al 40%. Todo esto que relata en una primera instancia la Fiscalía, de repente, como digo, en verano presenta un contrainforme diciendo que no se puede probar nada.
De fet, ja hi havia deficiències en aquesta residència abans del 2019. I a la demarcació de Barcelona, doncs encara estan en fase d'investigació el cas de la residència de Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, on van morir al principi de la pandèmia 55 avis dels 140 que hi havia. Segons els investigadors, es van contagiar el dia abans que hi hagués el confinament general perquè es va fer una trobada amb els familiars. El jutge instructor, de fet, ja va arxivar el cas, però l'audiència l'ha reobert a petició de l'acusació particular que demana que el forense, amb l'historial clínic, faci un informe de cadascun dels morts.
I, Maria Núria, ens deies la demarcació de Barcelona i la resta de demarcacions catalanes?
Doncs mira, a Tarragona les tres denúncies del 2020 es van arxivar l'any següent, especialment la que feia referència a la mort de 23 residents de Nostra Llar a la població dels Pallaresos, al Tarragonès. Encara continuen vius els procediments d'Olot, que fa referència a la residència de Torreblanca de Sant Joan de les Fonts, a la Garrotxa, on van morir 7 avis. I en aquest cas, segons ens explica un dels advocats que representa les famílies afectades, Álvaro Machado, del despatx Bocel, sí que se sap quin va ser el detonant.
El brot es va originar perquè va arribar a treballar sense fer-se cap control i a més amb simptomatologia clara, que era la febre i tos. Van saber que era ella, li van enviar un burofax i la van despedir. O sigui, tot assumit per part del centre.
Dèiem que Machado lamenta la lentitud de la justícia perquè ara els han tornat a posposar fins al gener la declaració dels investigats, dels perjudicats i dels testimonis. És a dir, que això encara trigarà a arribar a judici. I igualment també està en instrucció, però una mica més avançat, el cas de la residència Fiella, de Tremp, al Pallars Jussà, on van morir 64 dels 142 residents, el 43% del total en el moment més àlgid de la pandèmia. Els familiars, que ja han declarat davant del jutge, ja ho han comparat, com feia el Ramiro Berrocal, amb la Casa dels Horrors. El judici, en aquest cas també, encara queda lluny.
Per tant, una de les primeres sentències, la primera segurament serà aquesta del COI, veurem fins a quin punt marca la resta de judicis. Moltíssimes gràcies. Exacte. Per ser en directe amb nosaltres. Una abraçada, Maria Núria.
Adéu-siau, bona nit.
I ara atenció, perquè us parlem d'una nova modalitat, podríem dir, de robo trucades. Segurament que tots heu rebut trucades d'un número desconegut en què quan contesteu no respon ningú i us pengen al cap de pocs segons. Doncs alerta, perquè poden ser trucades gens inofensives. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Què busquen aquests estafadors que hi ha darrere d'aquestes trucades?
Doncs mira, quan truquen volen detectar si una línia de telèfon està activa per planificar els horaris en què es faran trucades efectives per aconseguir les nostres dades. O si nosaltres retornem la trucada, ens deriven a números de pagament, com ara 803, 806 o internacionals, que tenen un cost per minut molt elevat. Per evitar que us estafin, escolteu les recomanacions que ha fet l'experta en ciberseguretat Selva Orejón al matí de Catalunya Ràdio.
Les robotrucades realment són un frau. Si tu tornes la trucada, et poden derivar números que són ja de pagament especial i que et poden arribar càrrecs molt, molt, molt alts. De fet, aquesta setmana ja ens han arribat clients que els estaven arribant càrrecs de 300 euros, 200 euros. El millor és no retornar la trucada i bloquejar el número si pots.
No retornar i bloquejar. Recordeu aquestes recomanacions. I com es beneficien aquests estafadors? Doncs els que fan el primer contacte reben una part dels ingressos generats pel retorn de la trucada amb acords amb les companyies que gestionen aquests números. Per tant, es beneficien directament dels càrrecs que t'apliquen quan hi truques.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Carme. 3 minuts i mig i arribarem a 3:15 de la nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Ei, oient de Catalunya Ràdio, sóc la Flavita Banana. Escoltar està molt bé, però ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat una vinyeta a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-la. Fes parlar els meus personatges, i si la teva frase m'agrada, atenció al regal, t'enviaré la vinyeta a casa amb el meu art i el teu enginy combinats. Petó!
Visita la República de la Banana a la web del Catalunya Nit i emporta't un regal únic.
...600 persones han assistit avui a Barcelona a un dels congressos més importants sobre intel·ligència artificial i dades que es fan a Catalunya. I només amb això que acabo de dir, ja podem deduir tots que la Mariola Dinarès hi era. Bona nit, Mariola.
Hola, bona nit. Doncs sí, sí, sí que hi era.
A veure, per començar, posa'ns en situació. Per què és tan important aquest congrés?
Bé, el CIDAI i Eurecat fa 10 anys que organitzen el certamen. Sempre l'encerten, és un congrés important. Sempre encerten amb els especialistes i s'avancen en les problemàtiques i les solucions de futur. És clarament, ara, diríem, amb la IA, el moment de parlar de sostenibilitat. Hem de ser conscients que cada correu electrònic que enviem, tu ho saps, Manel, contamina i suposa una despesa energètica. No? A vegades ens preguntem, no cal dir OK, perquè potser això està contaminant. En Joan Mas és el director del CIDAI. Ens parla de la paradoxa, precisament, que es produeix amb la IA.
La intel·ligència artificial ens porta en una situació una mica paradoxal. D'una banda, la intel·ligència artificial i els algoritmes que hi ha darrere de la intel·ligència artificial s'utilitzen per fer que nosaltres siguem més eficients energèticament, per optimitzar, per exemple, el consum energètic de les empreses o fins i tot de les cases, el consum domèstic. Però, per altra banda, tots els algoritmes i tots els ordinadors i processadors que hi ha a darrere de la intel·ligència artificial també fan un consum molt gran d'energia, un consum energètic molt elevat. Potser el que guanyo per un cantó, potser ho estic perdent per un altre.
Clar, d'això no en som conscients. Com que no hi ha paper, no hi ha material, ens pensem que aquí no està passant res i sí que passen coses. Quines són les solucions?
Clar, fer d'algoritmes més eficients. Al Congrés hi ha hagut una conferència molt potent de la nord-americana Rika Nakasawa, la responsable d'innovació de l'empresa Entity Data. El títol, mira, diu: què passa quan la IA i la sostenibilitat es troben en un bar? Era una mica aquesta el titular,
copes, no? Quan van de copes.
I la Rika, és que m'ha esclatat una mica el cap, eh? La Rika ha plantejat una solució estratosfèrica per refrigerar els centres de dades. En Joan Mas m'ha fet un spoiler.
S'estan buscant solucions alternatives, com pot ser, per exemple, intentar que els nostres algoritmes siguin més eficients. Una altra via és potser doncs, tenir dispositius electrònics, semiconductors, que requereixin menys energia. I hi ha altres tecnologies. La quàntica probablement també ens ajudarà. Avui al Congrés doncs, hi haurà una ponència que explicarà la possibilitat de utilitzar sistemes de comunicació òptica, que també són molt més eficients des del punt de vista electrònic, i una visió una mica futurista, i és de per què no podem instal·lar centres de processament de dades utilitzant satèl·lits a l'espai, no?
Ahir, Mariola, vam tenir una explicació des de Sant Sebastián. Hi havia un xef real contra un d'intel·ligència artificial. Es veu que el combat va ser molt, molt renyit. Les màquines s'estan acostant ja a la manera de pensar i fer dels humans?
El 1956, d'on diu, parlen del test Turing, no? Alan Turing es va inventar un test per determinar-ho. Ara OpenIA ha fet un rànquing. M'ho explicava l'Anna Freire, enginyera i vicepresidenta d'innovació de la UPF a Barcelona School of Management.
Podemos decir que hoy en día las máquinas que tenemos todavía no superen este test de Turing. No se pueden confundir con un humano. Por ejemplo, OpenAI, que es una empresa de referencia en inteligencia artificial, ha determinado como 5 niveles para llegar a alcanzar esta allí y todavía estamos en el segundo.
Estem al número 2 de 5 per arribar a ser màquines humans el mateix.
Encara respiro una mica tranquil, però del 0 al 2 hem anat bastant ràpid, no sé aquests 3.
Sí, això tens raó. Aquesta primera jornada ha servit per fer un homenatge a un investigador pioner de la IA, el català Ramon López de Mántaras. He pogut parlar amb ell, és una persona molt sincera, directa. Li he preguntat, Ramon López de Mántaras, quina és la barbaritat més gran que has sentit sobre la IA? Ha criticat molt les declaracions que feia fa pocs dies el Jeffrey Hinton, que amb el John Hopfield han guanyat el Nobel de Física. López de Mántaras renyava bastant Hinton.
Ahir van donar el Premi Nobel al Geoff Hinton, i no ahir, però no fa gaire, va dir que ell pensava que la intel·ligència artificial arribaria a controlar la humanitat. A veure, jo penso que no té cap sentit, S'està assumint, ens està dient implícitament que l'intel·ligència artificial té intencions pròpies. No ho voldria qualificar potser ben bé de tonteria, però com a mínim és una sortida de to.
Ostres, s'ha atrevit a criticar un Premi Nobel, eh? Això és tenir les coses molt clares.
Sí, sí. És un pioner europeu i gairebé mundial, en López de Mántaras. També li he preguntat, si haguessis de regular només una cosa de la IA, què seria? Què hem de fer? I com hem de frenar la IA?
Per mi té una importància enorme les armes letals autònomes i les aplicacions militars de la intel·ligència artificial, que, per cert, l'acte europea, la llei europea d'intel·ligència artificial, ni tan sols ho esmenta. Per què no ho esmenta? Està claríssim. Perquè hi ha interessos molt forts sobre el tema de tot el que és la indústria armamentística i el negoci al voltant de les armes, i països molt potents d'Europa que estan doncs, fent un gran negoci, guanyant molts diners amb el tema de les armes, no? I, per tant, per això no apareix. Després, el tema de les falsedats, el tema dels deepfakes. Això pot trencar la societat. Una societat en la que no puguem distingir lo cert de lo fals, les persones reals de les persones falsificades, risquem la democràcia.
És que és fora, això de la guerra, sí. I també no del fet de distingir. I sobre regulacions del món digital, avui també es feia a Barcelona, és que avui porto un dia de marató.
Sí, sí.
Sí, la Conferència Europea 4D, Digitalització Democràtica i Drets Digitals, una conferència que organitzen Xnet i la Fundació .cat, i és un congrés que ha servit per posar al mateix nivell els drets digitals i els drets de les persones, no? Crida a l'administració a vetllar pels nostres drets digitals enfront les grans tecnològiques, diuen sí, sí, molt bé, el dret a l'habitatge, però també hem de tenir el dret a la privadesa de les nostres dades. Hi havia unes 400 persones i s'han premiat en forma de beca un seguit de solucions. M'he quedat amb una del col·lectiu Domestic Data Streamer. Han fet una eina que es diu Skeptic Reader. És el teu detector personal de tonteries per internet. El psicòleg i fundador de Domestic Data Streamer, l'Àxel Gasulla, explica exactament què detecta.
pots tenir una mica una idea de on t'estan fent trampes, no? On s'està parlant fent servir un biaix o un altre, on s'està parlant d'una manera que igual als ulls del lector és difícil de detectar, però que va inoculant un missatge negatiu sobre un personatge, o que omet informació, omet dades, o no en cita d'on les treu, no?
És un plugin que podem posar a Google Chrome allà al costat i cada vegada ens destaca doncs, alguna falsedat. No? Clar, la IA no només pot fer servir per fer deepfakes, sinó per detectar-los. Això, aquesta també
això
és
ben interessant.
És molt interessant. No?
Molt bé. Demà crec que es donen uns premis que sí. Tu ja te'n van donar una vegada. Eh?
Sí, Premi Dona TIC. La setmana que ve, que dos fer a Girona, és un octubre de molt moviment i qui vulgui saber més ja sabeu que el 3CAT...
Hi ha un programa que recomanem, eh?
Sí, el Pop-up IA.
Molt bé.
Gràcies, Manel. Bona nit a tothom.
Bona nit, Mariola.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ara cap al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que s'ha quedat a les portes de marcar un nou rècord d'assistència. La direcció del festival sempre fa balanç el dimecres previ a la finalització de cada edició i avui ha confirmat que si no fos perquè ha tancat provisionalment una de les sales, el Cinema Retiro, hauria tornat a assolir xifres històriques i també s'han avançat detalls de l'edició de l'any vinent. Així que connectem amb el nostre enviat especial a Sitges. Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
Les xifres, per tant, les hem de donar per bones, eh?
Jo diria que molt bones. Perdre una sala i que el dia 12 no sigui festiu intrasemanal podia ser un cop molt dur, però estan només un 1% per sota de les vendes d'ara fa un any. Això vol dir pràcticament 800.000 euros de recaptació, la segona més gran de tota la seva història després del rècord de l'any passat. Això ho han aconseguit amb la reobertura de la històrica sala de l'Escorxador, amb un increment de 50 cèntims per entrada i omplint més que mai les sessions de l'auditori.
Molt bé. Quines han estat les pel·lícules més populars?
Doncs mira, tinc el top 5. En aquest ordre, La Sustància, que de fet s'estrena demà passat, la coreana Exuma, la tercera part de Terrifier, l'espanyola Rich Flew i Getaway, que portarà demà aquí l'actor guanyador d'un Oscar, Geoffrey Rush.
I no han acabat encara l'edició d'aquest any, que ja pensen en la del vinent. Què celebraran?
Per començar, serà una setmana més tard que la d'aquest any, del 9 al 19 d'octubre, i el seu director, Àngel Sala, apuntava un gran leitmotiv.
O ja no es fem grans, doncs volem ser una mica petits, no?, i ser dolents, que ens agrada. Entonces ja parlarem una mica de la infantesa, pues una mica maleïda, una mica complicada, que hi ha moltes pel·lícules, obres maestres. I una pel·lícula que compleix 50 anys és nostra, no?, que és Com podem matar a un niño.
Però no serà l'únic motiu de celebració. A més, se celebraran els 40 anys de Retorn al Futur i Reanimator i Sala somia en portar Steven Spielberg.
Spielberg sempre és com aquest desig, cada vegada menys impossible. Els directors, bueno, ja se fan grans i, bueno, hi ha un moment que ja és més fàcil agafar-los per a un homenatge. Ara va rodar una pel·lícula de ciència-ficció, d'extraterrestres, també, però Spielberg sempre, a més, en el que ve, una aleta de Tauró se veurà en Sitges.
I és que el 2025, Tauró farà 50 anys.
Doncs Spielberg a Sitges seria molt i molt gros. I ara, cap al teatre. Cap al Lliure de Gràcia, que inaugura temporada amb una versió molt lliure de Hamlet. Parteix de les experiències dels intèrprets artistes en síndrome de Down. És una proposta de Chela de Ferrari amb la companyia peruana Teatro La Plaza, que combina humor i poder. Barcelona, Marta Vives.
El Hamlet que Shakespeare va escriure era un noi desencaixat que se sentia fora de lloc. Les seves mítiques preguntes existencials. Les persones amb diversitat funcional sovint se senten fora de la comunitat, com aquell príncep de Dinamarca destronat. És per això que la companyia peruana Teatro de la Plaza fa anys que gira amb aquesta versió lliure del clàssic, protagonitzada per 8 intèrprets amb síndrome de Down, que expliquen què vol dir ser diferent i com se senten quan el sistema els expulsa, els amaga o els menys té. Un treball valent, que ens obre la ment i ens fa ballar amb el cromosoma de més i ens confronta amb els prejudicis per fer-los amiques, apropar-nos a la tendresa, a la veritat, als dubtes, a les pors, també a la seva valentia. Actors i actrius que s'enfronten a un text difícil i filtren la seva mirada i les seves experiències. I que bé sentir-los damunt d'un escenari professional a través d'un joc teatral que amaga tanta veritat.
Si a mi me veo en escenario, me siento libre.
Porque es emocionante ver otras expectativas.
Yo, la verdad, a mí se me cambió la vida por completo, porque como es la primera vez que estoy acá con este hermoso elenco,
cambió toda vida.
¿Cómo es actuar en otros países? Y mira,
Hamlet, una versió recontra libre, inaugura el lliure de Gràcia en tota una declaració d'intencions. No us els perdeu. Fins al 20 d'octubre.
Puntat queda, l'escriptora britànica Zadie Smith defensa la identitat jamaicana com a part de la identitat anglesa en la seva darrera novel·la, La impostura, que ha presentat durant la Bienal de Pensament al CCCB. Smith, a més, ha reivindicat la capacitat que tenen les persones per llegir novel·les complexes davant de la simplicitat dels missatges de les xarxes socials, que troba gairebé insultants Marc Ruiz.
Smith acaba de publicar La impostura, editat en castellà per La Salamandra, i que publicarà en català Jande, editorial. A la novel·la se centra en una dona que s'interessa pel judici que s'està fent contra un impostor a finals del XIX, i aquesta és l'excusa per parlar de l'època victoriana i del gran contrast entre les revolucions socials dels anys 30 del XIX i l'horror del qual fugien els jamaicans que treballaven a les plantacions. Smith, de mare jamaicana i pare anglès, ha reivindicat que la història de Jamaica és també la història del Regne Unit.
This book is about England. I was trying to...
Aquest llibre va d'Anglaterra. Intentava que el meu país entengués el meu país. Un llibre sobre Jamaica és un llibre sobre Anglaterra, perquè aquests dos països han estat absolutament interrelacionats durant 400 anys. I m'avergonyeix que la majoria de gent anglesa no ho entengui.
El llibre salta entre la dècada dels 70, del 19 i la dels 30, i fa servir capítols molt curts, a vegades de només un full per capítol. Per Smith, escriure amb certa complexitat és una forma de respectar el lector.
Very recently, we were reading.
Fins fa molt poc llegíem tota mena de coses. A l'escola es llegia el Quixot. Podem llegir, és una de les coses que podem fer. Si obro TikTok, veig el poc respecte que em té la gent que ha dissenyat l'algoritme, la poca capacitat de concentració que pensen que tinc. No em tenen cap respecte com a ésser humà. Jo tinc respecte cap als altres éssers humans.
Other human beings. Claríssim el que diu Smith sobre les xarxes socials, eh? Sí. Més clar impossible. Zadie Smith participa en la Bienal de Pensament, on aquests dies protagonitza els debats sobre el pes de la impostura i la mentida en la societat. Ho ha fet aquesta tarda, demà hi torna.
Sumant paraules, ha arribat el moment de saludar a l'Olga Clapés. Bona nit, Olga.
Bona nit, Manel.
Avui quina paraula ens portes?
Doncs mira, tenim una paraula que ens sobrevola aquesta setmana, ens acompanya a tota hora, que és debat.
Sí, i molt.
Molt. I l'hem volgut analitzar perquè ja ens temíem que donaria molt de sí. Mira, debatre ve del llatí debatuere, que originàriament volia dir donar cops. I que ha acabat significant, doncs, donar cops, però dialèctics, en aquest cas, per defensar un argument.
Sí.
Debat comparteix origen amb altres paraules. Una és batalla, i justament un debat també seria una batalla argumental. Una altra que té la mateixa etimologia és bateria, i mira, també podem considerar que un debat és una bateria de raonaments. I encara una altra, amb aquesta arrel, és batuta. I si en un debat portes la batuta, ja hi tens molt guanyat, perquè el teu combatent no t'acabi abatent o rebatent. També totes relacionades amb debatre. Combatre, abatre i rebatre. Ja ho veus, tot ben batut,
sí,
eh?
Sí, sí. En teoria, els debats polítics han de ser sossegats, diuen, i totes aquestes coses, però ara entenc una mica el que passa sovint.
Què passa, eh? Sí. Darrere hi ha tota aquesta violència.
El combat, el combat. Moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Traffic on the bridge's side that faces towards the jail.
La previsió del temps aquí al Catalunya Nit té dues característiques. Una, l'encertem sempre. I la segona és que s'ha de fer a partir d'una cançó. I de tot això, de les dues coses, se n'encarrega la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel. Quina pressió, això que acabes de dir, eh?
Sí, però és ben veritat, eh? Que jo sempre dic, a veure, i sí, sempre l'encertes.
Doncs avui l'encerto segur.
A veure.
Perquè, mira, perquè la cançó que he triat es diu A Little Bit of Everything, per tant, una mica de tot, que és de Daves, no és perquè no sàpiga quin temps farà, sinó que demà tindrem una mica de tot. Eh? Llavors era difícil buscar la cançó que resumia el dia de demà.
Perquè, no, però perquè està molt bé, sí, està molt ben trobat aquest títol, i tant.
Sí, tindrem, d'una banda, El vent canviarà, avui hem tingut ventades fortes, demà serà de mestral, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, a Ponent i al sud farà sol, però en canvi cap a les comarques al nord de Barcelona i de Girona, al matí ja hi pot haver algun ruixat i a la tarda repetirem els ruixats en aquest sector. Per tant, Pirineu i nord-est, núvols i ruixats, i en canvi Ponent, Camp de Tarragona i Ebre, també a la tarda farà sol. El que serà una mica comú a tot arreu és que demà la temperatura quedarà més baixa, tant a primera hora com també de cara al migdia.
Molt bé, doncs una mica de tot hauria de deixar tothom satisfet. No dic eufòric, perquè si vols només sol o eufòric no, però satisfet. O hauríem de quedar tots.
Si més no, ens podem anar movent a buscar el temps que vulguem.
Exacte, aquesta és l'altra alternativa. Molt bé, doncs és una bona pista. Moltíssimes gràcies.